Via Lliure Podcast.
Obrim persiana aquesta hora del Via Lliure, el plat estrella. Sabeu aquestes converses que ens agrada fer de sobretaula amb gent interessant, en el que avui és el restaurant, diguem-ne, per antonomàsia en què fem aquestes converses, que és Casa Guinart, al costat del mercat de la Boqueria i també de la Rambla, aquí encaixat, amb vistes perfectes sobre la ciutat de Barcelona, amb els perruquians habituals, com són el Toni García Ramon. Què tal, Toni? Bon dia.
Ei!
Què passa?
No, volia saludar d'una forma original.
Tens problemes amb les salutacions, tu?
No tinc problemes, en general.
Mira, ens estan portant coses, ja, que ho sàpigues. Hola, Malcom Otero, bon dia. Ai, perdona, espera.
M'he d'apropar perquè no tinc micròfon avui. Saps?
Bueno, tampoc no es notarà la diferència. Però que sàpigues... Que sàpigues que... No, ja li donava pas perquè, com que veig que estan portant ja una mica de pica-pica, suposo que desapareixeràs, com és habitual, no?
Sí, però de moment ara ja té una estrella. Ara ja torno a ser persona.
Tot i que el convidat que tenim avui assegut a la taula el coneixes de fa molts anys.
Doncs el vaig conèixer l'any 99, o sigui, fa 25 anys, perquè jo era un editor jove a l'editorial Columna i ella era, diguem-ne,
una estrella.
Un dels autors estrella, franquícia de l'editorial.
Però el teu càrrec o t'estàs qualificant com a jove al 99?
Era jove.
Segur que era jove, sí. Bé, doncs efectivament, la persona que avui ens visita, digues.
Era prim.
Estaves prim? Ara ja la cosa ha anat a una altra direcció. Escolta, és una certa maduresa.
Exacte, maduresa i volum.
La persona que ens visita, efectivament deien que fa uns quants anys ja era una estrella i movia el cap així d'una banda a l'altra, però és que és així, és un dels autors segurament més sòlids, més amb la literatura, diguem-ne, més llarga.
Allarga-ho, que ha agafat una mica de pernil.
Sí, ha de menjar el pernil, això és important. Sí, home, sí, això és el que habitualment es fa, que sàpigues que ho fem quan el convidat ha de menjar una mica. Crec que és un bon vivant, diria, i que té aquesta innata fama, diguem-ne, poderosa d'agradar-li molt la vida, d'agradar-li divertir-se, no? Ell és, com dèiem, escriptor, sens dubte, dels més ben valorats de la literatura en català, carrera llarga, carrera prolífica, i on el centre de l'univers sol ser la València natal. Via novel·la negra, via novel·la d'aventures, via novel·la sobre la corrupció, que també l'ha treballat moltíssim. Aquests dies és per Catalunya, tot i que últimament li veiem poc, i ell és el Ferran Torrent. Què tal? Com estàs, Ferran?
Molt bé, moltes gràcies.
Hem portat aquí el llibre, que és el Memòries de mi mateix, que és un... Ressaltem que és novel·la, perquè hi ha gent que s'ha espantat, eh?
Sí.
Ha dit, hòstia, el Ferran està fent les memòries, ja.
Mal assumpto. Bueno, és que quan fas memòries atentes contra les memòries dels altres, també, no?
Està bé, això?
Sí, és que és veritat. Si realment vols contar, sincerament, sí, assaltes la intimitat dels altres, no?
Però això ho faràs, llavors, algun dia?
En principi no em ve de gust, però no ho sé.
Ni ho tens escrit, eh?
No tinc notes. Mira, una vegada va vindre un xicot que estava fent un treball sobre mi a la universitat, va dir, bueno, tu, me poso unes retalls, i dic, jo no tinc res, no guardo res, no...
Tot està al cap?
No, sí. Tens... Fins i tot els personatges que treballen d'unes novel·les que passi, ho tinc al cap. No tinc cap punts, perquè quan acabi la novel·la ho estripe tot.
Què dius?
Sí.
Sí, però això té un valor.
Ja ve la novel·la de l'ordinador, també. No me digues per què ho faig, perquè no és una cosa voluntària, dir, no, vaig a fer-ho perquè me molesta això. No, ho faig i ja està. Dir, no. És com si digueres, mira, vida nova, no? Comencem vida nova altra vegada. Tot està despejat a l'horitzó.
Mm. Només volia saber, Ferran, si quan dius que estripes el que has fet per la novel·la,
sí.
És amb ràbia? Tipo,
no.
O és amb una mica per simonida, bé.
Ja està.
No, amb normalitat. Saps què passa?
Estripa amb normalitat, eh?
Sí. No, és que l'ordinador, la pantalla, a mi m'agrada veure-la despejada. No, hi ha molta gent que té coses.
Sí, ui, el punt de partida, que està tot ple de...
Tot ple.
Hòstia, allò t'avala, eh?
Ja quan la novel·la, per exemple, aquesta, ara, quan arribi a casa, el dia que me'n recorde, pum, ja veré l'arxiu de... Perquè ja està publicat, ja no me cal l'arxiu, no? I ho faré, però no ho faig amb ràbia.
Escolta, Ferran, quan deia al principi que tens una fama d'una alegria innata i una certa, no?, una certa capacitat de viure o de voler viure molt i viure bé, l'entorn d'una taula, d'un dinar, d'una sobretaula, etc., és el teu lloc natural, diries?
Sí, m'agrada molt. No m'agrada la cuina, però m'agrada molt la taula.
No t'agrada la cuina vol dir no t'agrada cuinar.
No m'agrada cuinar.
Val.
Però m'agrada molt la taula.
I la conversa.
Admira moltíssim la gent que sap cuinar. Tinc amics que saben cuinar, fan paelles, fan diversos arrossos, fan de tot.
I diries que ets un home així com d'acció que necessita aventura o que ja li agrada una certa estabilitat?
Bé, les dues coses. Jo crec que està bé l'equilibri. És a dir, portes una setmana molt moguda, de sabte i diumenge agafa't el tranquil, no? Però sí, necessito una mica que les coses canvien, no?
Jo tinc sempre aquesta impressió, que passin coses.
Que passin coses, sí, sí.
Sí, eh?
Sí. Una vegada, uns polítics que conec els deia, hòstia, és que avui en dia, no? Això de la política és molt avorrida, si no passa mai res, no passa mai res. I quan vingui la pandèmia, em va trucar i va dir, què? Passen coses.
Què tal? Com ho portes ara?
Movies
coses, no?
No havia pensat en això, no pensava en això, pensava en altre tipus de coses, la revolució soviètica, la segona guerra... Bueno, segona guerra, preferís no d'això, no tindrem gaires.
Et volia parlar de la novel·la i et volia preguntar si són més interessants els antiherois que els herois. O sigui, a vegades potser els herois per accident en algun moment determinat.
No? En aquest cas hi ha un heroi inesperat.
Sí.
Hi ha un heroi, hi ha un protagonista que vol ser un playboy, disfrutar de la vida.
El mític Regino.
El mític Regino, i el que és un falsificador. I es troben dos casos que li canvien la vida en aquest moment, no? Que li fan entrar en... És el que diu ell al final, diu, jo volia ser un playboy, però els contextos històrics determinen un poc la teva individualitat, no?
Per què un falsificador és el mític Regino? Per què té aquesta càrrega? Perquè sé que t'interessa molt el personatge, sí, del falsificador.
Sí, els falsificadors són artistes. Per a mi són artistes. Sobretot és que falsifiquen art clàssic. Pensa que és molt difícil per a mi, i jo, bueno, per a mi, per a qualsevol, falsificar sorolles, per exemple, falsificar pintura holandesa i flamenca, perquè tenen molts detalls. O sigui, tu falsifiques Picasso, que no deu ser fàcil, eh? Però, clar, no n'hi ha tant de detall com si vols falsificar un Velázquez, però un Greco, jo què sé, hi ha tants detalls, la llum, tot, no?
Però, Renat, el fet de que tinguis accés a... Tu que ets un tio que posa molts detalls, Google... El fet que ara puguis accedir a tantes coses et facilita la feina? Vull dir que
això, Google.
Això mateix dels falsificadors. Sí. Hòstia, començo a buscar, pots trobar de tot. És que vull dir, abans potser t'hauries d'anar a la biblioteca i passar-te mesos.
Bueno, jo he tingut aquí una xicona que m'ha ajudat, per exemple, en detalls com... En l'any 65 jo tenia 14 anys, però com fons els anys.
Clar.
I jo li deia una llista, diré, a veure, què es feia de teatre, què es feia de cinema... Quin tabac es fumava, què valia un cafè, com vestia la gent, perquè jo no ho recordo. Sí que ho recordes, però pots confondre.
Clar,
no,
clar,
això era el 65, això era el 70, entens?
És important aquesta qüestió perquè, efectivament, té com dues grans èpoques en la novel·la, que és l'any 68, no? Finals del franquisme, i després el viatge fins al 2019. No? Però deixem tornant al personatge aquest, el mític Regino, perquè com el definiries? És un... Deies al principi que era un senyor que volia ser un playboy, un triomfador, d'alguna manera, i acaba... Pues lligat per la seva pròpia, no, per trobar per la anava a dir per la pròpia ideologia, no, per trobar-se en una circumstància en què ha d'ajudar o no algú o algú altre, no.
Jo és que aquests personatges a mi m'agraden molt, són outsiders, no? I a la meva vida, diguem-ne real, conec outsiders. Outsiders no són gent que va a la contra per una qüestió ideològica, sinó que va a la contra de forma natural, no? I a mi aquesta gent que són d'alguna manera universos paral·lels al univers majoritari de la gent, m'agraden perquè no ho fan aposta, és un caràcter, no? És un caràcter personal. I jo el veig així, i és un personatge que m'agrada treballar amb ell.
De fet, et fas aparèixer un altre falsificador, aquest real, perquè el mític Regino és de ficció, però el Mir Deori, no?
Emil Durí.
Que era un... No,
que era un cas molt estrany.
Hongarès, pot ser?
No, sí, hongarès. Era un aristòcrata hongarès. Sembla que era xueu, això no estava massa clar. La novel·la sí que ho posa perquè per interessos, diguem, d'estructura de la novel·la, d'argument m'interessava, però a més que era un cas estrany per, com a Eivissa per a mi era un cas estrany en el franquisme, perquè a haver tant de turisme no se veia, diguem-ne, l'estètica franquista que tu veies a la península, no?
Com si Eivissa fos literalment el que era una illa una respecte illa, a tot el que era
això és el que a mi me sembla, no? I després ell era homosexual, i era un homosexual que no s'amagava. De fet, va estar jutjat i condenat per homosexual. En aquella llei, que ara no m'ho facis dir si encara era aquella llei tan bèstia que era la de vagos i maleantes. No sé si era
és
encara... Ixa llei venia de Primo Rivera. I, clar, en la novel·la apareix que el mític Regino, quan parla amb ell, li diu, tio, has de ser més discret, vull dir, en un règim com este, sent homosexual anant a totes les festes de la Yet Society, sent un falsificador, diu, no, és la meva vida, esta, jo venc a estos per això, precisament, no?
Perquè el paio de veritat venia de Picasso, no?
Sí, sí, sí. I Picasso no sabia discernir, quadros d'ell, no sabia quin era el fals i quin era l'autèntic. Això ho diria Picasso de Mildori. De Mildori.
Això és boníssim.
Però després el millor falsificador va ser el Van Meegeren, que va falsificar a Vermeers. I Vermeers són molt difícils de falsificar.
No, ara just obrien una exposició a Amsterdam, que era, deien, de les millors de la història de Vermeer, i m'ho plantejava. Jo estic convençut que si li preguntem a experts d'art, et poden reconèixer que hi ha un cert acte de fe. Punt.
Sí,
de
dir, crec que... sí.
És pràcticament impossible no, garantir al 100% no, que una obra és autèntica.
Però mireu la percepció si acaba provocant-nos idiotesa. Imagineu-vos que allò és un quadre de Picasso, ¿vale? I estem mirant, no? Els quatre estem mirant aquell quadre. Ara ve algú per darrere i diu, això ho he pintat, jo. I la teva percepció canvia. Diu, bueno, no
està quina merda!
Quina merda! Que als 10 minuts torna altra vegada i diu, coi, és una broma. I tu tornes a canviar la percepció. I al final te crea dubtes, no? De Dalí, els experts diuen que hi ha un 50% falsificat.
Imagina't.
Diuen. I després diuen que en els museus hi ha com un 30%. I d'art africà ja és la bolxeria absoluta.
Jo et deia al principi que una de les gràcies de la novel·la és el viatge, diguem-ne, històric, que va de l'any 68 fins al 2019 amb aquest personatge, però també amb d'altres personatges que hi ha una certa coralitat, no? El punt de partida
sí.
és, em sembla divertidíssim, que és un grup de... No sé si dir-los... No sé si els dic activistes antifranquistes, any 68. No es poden ni arribar a considerar activistes.
Que va, no.
Que es troben fent una pintada...
Sí.
El dia abans de que l'alcalde franquista, evidentment, de l'època del poble, la gent d'enterrar perquè ha mort, i fan una pintada al cementiri que diu visca la república. I aquest visca, hi ha una discussió, un cop l'està pintada, de si va a mix o a messa. Sí. Perquè han pintat visca la república.
És que això es passava a nosaltres. Hi havia dues discussions. Una, ortogràfica, l'altra de contingut. Uns volien que fos més forta, altres que fos
més... Sí, tu feies pintades en aquella època.
Sí, tothom en feia.
És una mica, autobiogràfica la novel·la.
No és autobiogràfica, perquè... Recordeu aquella pintada que se feia molt a València, que era Parlem Valencià. Fèiem un cercle en les quatre barres i Parlem Valencià. Jo no, encara sóc massa jove, no, ja no les feia en brotxa. La brotxa era collonuda perquè anaven un poli brotxa i feien Parlem Valencià i de la lletra que hi ha el goteig aquell, no? Aquell clar, goteig clar. Que aquella. Que per a mi això s'hauria d'haver... guardat com a una cosa tradicional d'arquitectònica de la ciutat, no? Perquè van ser unes pintades molt, molt mítiques.
I des d'aquest punt de vista, com era aquella València dels 60, de final de franquisme? Com diries? Com la definiries?
Bueno, final de franquisme jo no ho diria, Finals de 60.
Bueno, d'acord. Però... Ho compro.
A veure, jo era adolescent. I ho recordo molt divertit. Perquè nosaltres a València, el meu poble està a una hora i quart del centre de València caminant. El tren a 7 minuts. I el cotxe de línia que dèiem està a mitja hora. Perquè, clar, ja tenen busos i coses. I quan anàvem a espectacles, per exemple, hi havia molta afició a la lluita lliure, al CAC, a la plaça de Bous de València, que està en el centre de València, al carrer Xàtiva. Llavors érem molt aficionats a això... I era una festa arribar a la ciutat, perquè la ciutat per a nosaltres era com un espai d'impunitat. És a dir, tu volies fumar-te un cigarret en el poble i te veia algú i li vivia ton pare. O pitjor, li vivia el capellà del poble.
Que bona. Clar.
Però a la ciutat...
Quanta gent vivia al poble?
Als Sars n'érem uns 4-5 mil, ara som 9 mil. Érem 4 o 5 mil. Però estàvem travessant l'Horta, arribaves a València.
Però tu no has deixat mai ser David?
Mai. Bueno, sí, durant 8 anys vaig estar casat amb una dona, que vivíem a la Ribera Cabanes, que és la part nord de Castelló, de la ciutat de Castelló.
I per què sempre has viscut en el mateix lloc? Tenint en compte el tipus de feina, també, probablement algú t'hagués pogut dir vine en els cercles culturals de València o de Barcelona, no?
No he tingut mai cercles culturals, però no per res, tinc amics, evidentment, de l'àmbit cultural, però tinc els amics pràcticament que he tingut sempre. I és que se m'han afegit.
Tens els amics, Ferran, de cuinar.
Els que cuinen.
Els que cuinen.
És que són, ara, són els de la moedat.
Aquests són els importants.
Aquests són els bons. Sí, que també tota aquesta fascinació pel món, aquest una mica subterrani, si vols dir-ho així, no? Dels personatges com el mític Regino, et ve d'aquesta època d'estar, no? De casa, també, de la ciutat. Sempre t'han interessat aquesta zona fosca, diguem-ne, de la societat.
No és tan fosca, eh?
Bueno, no està a la superfície, no és el primer que es veu.
Saps quines les zones fosques de la ciutat? Per a mi és l'heroïna, tot això. Jo no ho he tocat mai perquè no m'ha interessat. I és molt trist. És molt trist, és molt tràgic, i a mi la tragèdia no m'agrada gens, no? El que és la part de la coca i això, sí. El que és la part de l'heroïna i això, ja no tant.
Quin és la part, diguem-ne, de la societat que més t'ha interessat? Perquè, per exemple, sé que ets un gran aficionat al tema del joc, de les cartes, no? Això potser és de les coses que més t'han cridat l'atenció?
Molt.
I per què ho diries?
Que... els grans jugadors són persones molt intel·ligents. La gent confon els ludòpodes amb jugadors. Ludòpoda, desgraciadament, és una persona que la mira a comprar al mercat, i entra al bar i li tira la maquineta.
I tu t'hi has ficat allà?
Jo només vaig fer una partida gran, i és quan vaig quedar a finalitzar el planeta, que m'entra diners frescos, per dir d'alguna forma, i llavors vaig dir, vull jugar una partida gran. I només vaig jugar aquesta partida. Després m'han deixat entrar, però has de ser molt curós. És a dir, si seus al costat d'algú i al moment que tu seus comença a perdre, t'alces i te'n vas a un altre lloc. Però si no, ell pensa que està perdent...
per culpa teva.
Aquesta figura de gent que se posa al costat d'un altre i el fa perdre, es diuen els cremadors.
Hi ha una pel·lícula, no recordo el títol, ja us la diré, on el protagonista és un senyor que té llogat un casino perquè faci de gafe. Bàsicament no sé quina és la paraula en català, però el tio és tan gafe que s'agafa qualsevol bon jugador i li acaba rebentant la ratxa. I a mi, crec que li diuen The Freezer, el congelador, en el tio. Hosti, la pel·lícula és fascinant perquè realment et fan creure que aquell tio té aquest poder de fer-te venir mala sort.
Sí, sí. Jo he vist gent contractada per a donar mala sort als altres.
Exactament.
En el casino de València...
És boníssim.
Ara no recordo si venia Albert Om amb mi. No me'n recordo. Albert Om va vindre dues o tres vegades a casa meva, i una de les vegades amb un amic meu que és molt jugador. I van veure... No sé si estava ell en aquest moment, però un tio que estava blanc, absolutament blanc, un aspecte que ha d'haver-hi, ha assegut en un lloc i me diu a aquest amic meu, este el contracte per a que doni mala sort als altres. O sigui, tu el contractes amb tu i vull que me...
És impressionant.
És malfari o el paio.
I els altres estan allà que quan el veuen venir diuen, hòstia, aquest tio pot tenir mala sort.
I se ho creuen, sí.
Des d'aquest punt de vista, amb aquesta fascinació, Ferran, tu igual que ets novel·lista, puguis haver acabat sent un extraparlista o un personatge així de semibaixos fons, diguem-ne, sí, per pura atracció.
El contraband, sí. El
contraband.
Jo el vaig practicar...
Hosti, no fotis.
D'ajudant.
Va ser contrabandista?
No, ho explicava l'altre dia, però era una cosa absolutament de...
Menor,
perquè li deien Carrac al tio que venia amb mi. O sigui, jo me posia a treballar en una empresa de Carcaixent que es deia Valero i Sotorres. Que veien, que això ho expliquen en Gràcies per la Propina. Veníem als colmaus, veníem pos de llet, pos d'arròs, això, vale. I este Carraca m'ha adoptat. Devia tindre almenys 15 anys més que jo. Tant de bo tinc vida, no? Però no sé què haurà passat amb ell. I llavors s'ha fet una cosa que era collonuda que jo traquen. Gràcies per la Propina. I és que, recordeu aquelles tiretes de loteria? Eren unes tiretes...
Sí.
Són molt joves, no? Hi havia unes tiretes
no
de loteria que portaven números.
Sí, val? Això encara és ben, Ferran.
Ah, sí? No ho sabia. Llavors, ell entrava, jo anava a ell d'ajudant i deia, bueno, si me compres tants pots de llet, tants pots de cabassers d'arròs, o que siga, te toquen 6 tiretes de loteria que rifem una Kelvinator, una nevera Kelvinator, i ensenyava la fotografia a la Kelvinator, que no existia. La Kelvinator no existia mai.
M'encanta el nom, la Kelvinator.
Una Kelvinator, perdona, la Kelvinator era...
De superheroi,
Era el top.
Té nom de robot destructor,
Era, però era el top.
Era, que tenia una Kelvinator...
Era una nevera de luxe. Llavors,
això existia, Ferran, sí, l'exanomena Kelvinator.
Clar que existia
Kelvinator, eh?
Home, clar, no és conya.
El asesino del frío.
No existia, no existia la que oferia aquest senyor, el senyor lo Carraca.
El que no existia és el premi. Llavors, quan ja passava un temps, algú de Castelló deia, bueno, què? Què ha passat de la Calvella? Li ha tocat a un del Cira. I quan estava al Cira o es va treballar, li ha tocat a un de Castelló. Bé, doncs quan acabem de treballar, anàvem al port a comprar caixes de whisky per vendre's en les cases de senyoretes. Vale, jo me pensava que això seria una cosa... Hòstia, Guàrdia Civil... De... Va, tu passaves per allà...
I res.
I sí, es entraves en el cotxe, en el port, i ningú et deia res. I això no és contraband, no és la ciutat. I això, venia, això era un extra.
T'ho vas deixar per això, eh? Clar. Això no és contraband ni és res, Carraca!
Em vas dir que seríem contrabandistes.
Em vas dir que seríem contrabandistes, això no és res.
Escolta, però Ferran, m'interessa... Mira, quan m'has parlat del port, és una pregunta que et volia fer arran del tema de la novel·la negra. Una vegada em van dir...
Això,
la novel·la no negra vols, requereix... O sigui, una ciutat de novel·la negra, que pugui ser un escenari de novel·la negra, normalment requereix d'un port. Estàs d'acord o no?
Sempre ajuda. Sempre dic que els ports són una ciutat a banda. Tota la cocaïna per on entra? Pels ports. Els containers de contenidors de roba que venen de Hong Kong, jo, però pel port.
Tens una mica Marsella, Nàpols, tota aquesta tradició, sí. No? Clar. De sempre hi ha merdella.
Ferran, una pregunta que vull fer-te des de fa 10 anys. Jo una de les coses que més admiro del Ferran és aquesta huida i aquesta capacitat de veure la realitat, analitzar-la i reproduir-la. No? I hi ha una novel·la que es va fer sèrie, que a mi no m'agrada, però que és d'un autor molt important, que és Rafael Chirbes, que és Crematorio. I jo el defecte que li trobava aquella novel·la i després a la sèrie és que els corruptes són gent seriosa i no riu. No tant, li faltava com la humanitat del corrupte. Els corruptes són gent que, això, pues, com es veu després, comptant bitllets, són gent... Sí. Són puteros, són no sé què, són sí. Gent normal. I aquí es veia com un senyor com dolent de pel·lícula que no te'l creies. I jo volia saber com fas tu per crear aquests personatges.
Em feia por que fos una reflexió més que una pregunta. Per endavant.
Sí, ara ho deixo aquí. No, com tu fas tu per crear aquests personatges que sempre semblen tan vius? Com tu fas? Com treballa el personatge?
Mira, si tu descrius els personatges perquè ho veus una pel·lícula, ja no és la teva mirada. És la mirada d'un director. Jo conec molts personatges d'aquests. A veure, no personatges que han matat ni això, però que són jugadors de cartes, que s'han dedicat a fer empreses fakes,
no sé. Per estafar Hisenda, sí.
Sí, sí, he vist gent que vas a dinar i paga amb bitllets de 500 euros, perquè n'hi ha determinats restaurants que t'accepten els bitllets de 500 euros perquè la gent que porta diners a l'estranger vol bitllets de 500 euros, perquè, clar, si són de 500, ocupen molt poc lloc. I, per tant, si tu t'has bitllets de 500 euros, els pots vendre a gent que trau diners a l'estranger. Te'ls compren, els bitllets de 500 euros.
Això hi ha molta gent que es va sorprendre molt quan el Ferran Torrent va començar a fer les novel·les al voltant de la corrupció al País Valencià, i deia, no, estic, que clar, és que el País Valencià... Bueno, després s'ha demostrat que, bueno, que en fica tot arreu n'hi ha, no?, de corrupció.
Va ser una mica pioner, eh?
Una mica sí. O sigui, des del punt de vista de la novel·lística, jo no recordo que
hi haguessin... I de la premsa, tampoc és de dir res,
No.
Mira que ets exagerat, eh, Ferran?
Home, sí, aquí no Ferran, passa mai res. Vols dir això, no? I et volia preguntar si des d'aquest punt de vista... Els governs del Partit Popular a València, de fet, a tu t'han donat feina.
Sí.
O sigui, has d'estar un cert agraïment al que s'ha fet al País Valencià.
Quan van donar el premi Joan Creixell, allò que fa la roda de premsa i tal, i bueno, l'agraïment per a mi és per al Partit Popular, no? Perquè gràcies a ell he pogut tindre treball. Però, i me preguntaven molt aquí, home, és que el País Valencià, dic, a tot arreu passa. Mira, jo estic en contra de les majories absolutes, haurien d'estar prohibides, perquè on hi ha majoria absoluta se produeix corrupció. O sigui, jo crec que si hi hagués majories absolutes, una altra volta. Bé, anava a tornar a votar, que no hi hagi majoria absoluta. Per què? Jo crec que el més democràtic és que tu hagis de consensuar totes les coses i que no tinguis més lliures per a fer el que vulguis.
I fins a quin punt Ferran Torrent ha estat un corcoll a València, que t'han vingut els polítics i t'han dit, hòstia, para ja, no?
No, mai en la vida, la veritat.
Mai.
Ni m'han amenaçat, ni res. Al revés, te busquen per a contar-te coses.
Què dius ara?
Sí, sí, sí. Sí.
Líders polítics? O empresaris?
O gent que estan al voltant de la política, Jo tenia un informador molt bo, molt bo, que ara ja no me serveix, perquè serveix per a determinades èpoques, em va contant un munt de coses.
Perquè sabia que tu les publicaves.
No, que va llegir Solidaritat Limitada, va contactar en un amic meu, que sabia que era amic meu, jo el coneixia aquesta persona, vam anar a dinar, i va dir, mira, jo te puc contar coses. I jo dic, bueno, posa'm un exemple. Va posar un exemple i dic, no està malament. Perquè són exemples que no les pots contar en periodisme.
Clar.
Perquè han passat però no les pots demostrar. En novel·la és diferent.
Abans citava el Toni quan va descobrir el Ferran Torrent com a novel·lista de novel·la negra, com una veu, no?, sorprenent dins de la literatura en català, i pensava, perquè jo diria que és des de la primera o la segona novel·la que tens molt èxit ja, no? No emprenyeu el comissari?
Des de la primera.
És la primera, no, aquesta? Mm. És l'any 80, què? 80...
84.
84. Que va ser un èxit, i et volia preguntar, Ferran, a Catalunya o a València ja? És a dir, quin és el recorregut que fa aquesta novel·la?
Mira, el primer èxit va ser a València, després Ramon Barnils va fer un article en un diari que es deia El Món, si no ho recordo malament, mm-hmm. I a partir d'aquí rep una carta de Jaume Boicorba, que era l'editor de Crema,
sí.
Diguem-me que havia llegit la novel·la, que li havia agradat molt, que si volien parlar, i jo vaig vindre a Barcelona i vaig pensar que era millor editar aquí.
El teu públic ha estat bàsicament català al llarg de la teva
i valencià, cada vegada en tinc més de valencià, però bàsicament ha sigut de Catalunya.
Abans em deies fora de micròfon que fins i tot t'has adonat amb sorpresa que et llegeixen guàrdies civils.
Sí.
Però amb sorpresa, eh?
No, me van passar dos casos. Uno, jo estava dinant amb Pauli Duart, que era director general de la Corpo,
sí.
I estem dinant en el Palmar. I se va acostar un senyor, si escolta, me firmaràs una autora? Dic, sí. I això que estàs firmant, li dic, bueno, què t'he dit? I es diu, jo soc guàrdia civil. O sea...
I el fet de posar-t'hi a escriure i durant tots aquests anys i això, el País Valencià t'ha comportat dificultats de gent que t'acusés d'alguna cosa des d'un punt de vista ideològic?
No, una vegada...
Pancatalanista, aquestes coses.
Me van pintar la porta, en la porta meua de casa, me van posar catalán, hijo de puta, te vamos a matar. ¿Vale? I jo mal se les...
Home, Déu, no està mal.
Agradable no és, eh?
No, però bueno, me'n vaig a la cuina a agafar un drap humit i estava un veí meu. I va fer una frase molt graciosa, el mamón, que me diu... Diu, home, diu, hijo puta, vale, però catalán.
S'han passat aquí.
S'han passat aquí, eh?
S'han passat. Escolta, i des del punt de vista personal, Ferran... mira, abans em citaves que vas estar casat durant un temps. Les parelles, des del teu punt de vista vital, t'han fet nosa? Perquè sempre t'he donat com un aire com de,
no, però
un solitari, diguem-ne.
No me duren gaire, no duren, perquè és que a mi me costa viure en parella i he tingut molt bones parelles, eh? És a dir, jo tinc molt bona relació amb les meves parelles, però m'agrada viure sol. M'agrada viure sol. Hi ha gent que li fa pànic i tal, sobretot quan se posen a la meva edat, tenen pànic, no? I... Bueno, no sé, n'hi ha veïns, si passa alguna cosa es dius algo, no?
Tu en tens què, 71 ara?
71 i faré 72 el 31 de maig.
Què tal la setantena, com es viu?
Jo molt bé.
Tot perfecte, eh?
No vas tindre algun problema. Uh-huh. El que passa és que no ho he dit mai en premsa, però l'Albert Tom em va preguntar l'altre dia, com té confiança en mi, em va preguntar, i jo vaig tindre càncer de pròstata i me van operar el 5 de novembre, i del 20...
Sobran pandèmia.
Sí, del 20. Però va ser molt divertit, jo t'hi diré per què. Perquè se me va descobrir gràcies a un gran cul.
Hosti,
sí, sí.
No fotis.
Jo vaig, cada any vaig a l'interior d'Andorra i ve un amic meu separat en dos fills, que és metge. Bueno, i en realitat, mentira, ell no és metge, és economista, però és el director de l'Institut Valencià d'Oncologia. Total, que ven els dos nanos i fèiem un camí de ferro, que es diu... que va paral·lel a un riu. I quan tornàvem de la caminata, jo me posava dins el riu i me fregava les mans, això, i els dic als nanos, me vaig espantar i dic, mira quin gra tinc aquí, sembla una barretina, perquè a més estava caigent.
Ai, 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 ai.
Te ho xure, eh? No, però pla de conya, evidentment. I me diu, escolta, això t'ho has de llevar, perquè no és greu, això no és greu, però un dia baixant els pantalons, t'arrencaràs, no tornaràs compte i se t'infectarà. Vale, això era primers d'agost. El 15 de setembre, me recordo, dic, hòstia, la berruga aquesta que no me recordava, que la tinc ahir. No tindré parella, no veus les berrugues. De darrere,
no t'ho diuen, no et van dient, eh? No. Ferran, mira't això.
Claro, i la que veig se'n va, no diu res, ja t'apanyaràs. Bueno, doncs, estic allà, li telefono i dic, escolta, què fem ara això? Diu, vine demà. Me'n vaig a que me lleven el granet i me'n vaig al centre comercial que hi ha enfront. I al cap d'una hora me crida ell i diu, escolta, vine al despatx.
Dic, vine ràpid, vine ràpid.
No, 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 això és que ja, ja té el resultat. Total, que vaig allà, diu, has d'anar a parlar amb l'uròleg. Dic, amb l'uròleg, per què? Diu, bueno, sembla que ha sigut una miqueta alt el PSA. I ell va començar el festival.
Ui.
Això era el 15 de setembre i el 5 de novembre me... Bueno, em van operar i al cap d'un mes, això que passa és visita en el doctor, i dic, li vaig dir una cosa, això era desembre. A l'estiu estaré millor que abans. I ho vas fer. I la veritat és que jo estic millor que abans.
O sigui que les memòries res de res, de moment.
No.
És que... Home, però m'agradaria que estiguessin... Quedes
molts anys.
Memòries, m'encantaria que estiguessin un gra al cul.
Ara. Sí. Oh!
No. Tu saps com es diuen les memòries?
A veure...
Parla perla.
Parla perla.
Esther m'ho va explicar l'altre dia, que diríem parla perla.
Perdona, està bé, perla. Està bé, però ja dic que el... Perdona, Ferran, el teu és millor.
Un gra al cul.
Un gra al cul.
Doncs ja t'ho debatràs, Ferran. Et deixem aquí amb l'arròs, insisteixo. Nova novel·la, i això sempre és una qüestió important pel país, la nova novel·la del Ferran Torrent, que és Memòries de mi mateix, tot i que no són unes memòries, i que ara ja trigava, feia una miqueta massa fins i tot que no hi havia novel·la nova, perquè era prèvia a la pandèmia, i per tant sempre és un plaer poder-lo llegir i poder-lo escoltar. Ferran Torrent, ha estat un gust, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.